Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa. El teatre batega amb força l'Alt Penedès. 19 grups formen part de la coordinadora GATAP, entitat que per 35a vegada organitza una roda que permetrà veure funcions en fins a 22 municipis dels 27 que té l'Alt Penedès. Els detalls d'aquesta nova edició de la roda teatral s'han presentat aquesta setmana en una roda de premsa que seguia el nostre company de Canal 20, Raimon de Cara.
Així és, aquesta setmana s'ha presentat la que és ja la 35a edició de la roda de teatre de l'Alt Penedès que organitza la GATAP, la coordinadora de grups amateurs de teatre de l'Alt Penedès, i just quan ha finalitzat aquesta presentació, aquesta roda de premsa, podem conversar amb tres de les persones que formen part de la coordinadora, la Sílvia Sallarès. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Que és membre del grup de les Gunyoles.
La Torre de les Gunyoles, sí.
També parlem amb la Teresa Domènech. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Que és membre, en aquest cas, del grup TAT.
Del grup TAT, Taller d'Assaig Teatre, d'aquí Vilafranca.
També participa a la roda. I el Pere Joan Ullate. Què tal, Pere Joan?
Hola, bon dia.
Que és membre del grup L'Arrel de Sant Miquel.
Sí. Correcte.
Per situar d'entrada, 35 rodes vol dir doncs, que és un èxit, que si s'arriba a aquesta edició és perquè és un invent que funciona, no? Que es manté perquè els grups i el públic també hi responen.
Sí, entenc que sí. O són molt pesats o sí que funciona. O les dues coses.
Perquè és un model que va bé pel públic, ho hem comentat, perquè el públic, per exemple, d'un poble no massa gran pot veure funcions que no siguin només del seu grup de teatre, però també pels grups. Us va bé, la roda?
Sí, la roda va bé i és el que he dit abans, que hi ha moltes persones que van seguint. Nosaltres donem un calendari quan venen que hi ha totes les actuacions de la roda. I aleshores aquestes persones poden anar veient cada setmana quines actuacions hi ha i a quin poble es fan. I moltes d'aquestes persones te les trobes a cada poble seguint totes les actuacions que hi ha.
Amb la Sílvia i el Pere Joan segurament podem fer l'exercici de mirar enrere, de tenir en perspectiva com ha canviat la roda. Com ha canviat la roda, Sílvia? És molt diferent de la primera roda, de les primeres rodes?
Home, jo les primeres rodes no hi era, que era molt jove.
Però de les últimes 10-15 segurament.
Bueno, sí que ha canviat, sobretot a l'hora de muntar el calendari, no? O sigui, crec que cada vegada els ajuntaments ens contesten més per mail, abans tot era per carta, era més telefònicament, era anar als ajuntaments. Ara quasi tots ja ens contesten. Nosaltres al juliol enviem un correu explicant com anirà la roda aquest any i ens contesten si volen rebre i quines dates volen rebre. Això agilitza bastant. Tot i que encara intentem anar a algun ajuntament d'aquests que no acaben de quallar, doncs per veure si anant-hi i veient-nos s'animen una miqueta més.
Una 35a edició de la roda que ja ha començat, que ja ha tingut una primera funció aquest darrer cap de setmana i que això és un no parar fins al mes d'abril, fins just l'endemà de Sant Jordi.
Sí, va començar el divendres 10 d'octubre a Cal Rubió, ara continuarem aquest proper diumenge 19 d'octubre a les Gunyoles i aquest any acabarà el divendres 24 d'abril, l'endemà de Sant Jordi, al Pla del Penedès. Divendres, com a novetat, volem provar, a veure què ho hem fet amb dissabte, ho hem fet amb diumenge, a veure si sent divendres, sobretot per no compactar tant els actes que suposo hi haurà molts pobles per celebrar culturals de Sant Jordi. Llavors vam decidir, a més com el pla li anava bé perquè té el local en obres, divendres 24 d'abril al Pla del Penedès.
I per mig, entre el darrer cap de setmana i Sant Jordi, 31 funcions en total.
Sí, 31, déu-n'hi-do.
Alguna més que l'any passat.
Tres més que la temporada passada, a veure si quan fem els 40 anys podem arribar a 40 actuacions. Bueno, és un objectiu una mica per fer volar coloms.
I entre aquestes funcions doncs, hi ha diversitat de gèneres, tot i que ho heu comentat, cada any això és una constant, des dels ajuntaments demanen comèdia, però als grups oferiu altres coses, no?
Sí, als grups ens agrada oferir una mica de tot perquè la gent aprengui també que no és només comèdia, sinó que es pot disfrutar veient teatre d'altres continguts. Aleshores mirem de portar una mica de tot. I com que són molts grups, doncs si l'un porta comèdia, l'altre porta una altra cosa més sèria, una altra no sé, és diferent. Una cosa que també dèiem d'arribar a les 40 representacions, jo penso que també seria bonic pel 40è aniversari que poguéssim arribar als 4 o 5 municipis que ens falten, perquè són tan poquets,
sí,
per fer tot,
Però sí. De totes maneres, d'alguna manera hi hem arribat, a tots els municipis de l'Alt Penedès, algun any hi ha hagut roda, el que passa que quan canvien els partits polítics se'n despenja un, llavors te n'agafa un altre, bueno, d'arribar-hi ja hem arribat a tot gràcies al Consell Comarcal que ens va ajudar un any a poder arribar a on no havíem arribat mai. A veure si, com diu la Teresa, als 40 anys podem arribar als 27 municipis de l'Alt Penedès.
De fet, aquest any són, aquesta temporada, 22 a 27.
Sí, 22 de 27, està molt bé.
El que comentàvem del que oferiu als grups, en el cas del grup TAT, us atreviu amb Shakespeare.
Sí, portem Shakespeare, una comèdia d'afanys d'amor perduts. La vam estrenar a l'abril, l'última o penúltima, l'última em sembla que era, actuació de la roda del 23-24, i ara doncs la tornem a posar en marxa.
Del 24-25.
Ai, mira, jo vaig enrere, del 24 al 25, sí, sí.
Clar.
Sí, sí, la d'aquest any, la que vam acabar a l'abril, doncs a l'abril vam actuar a la Granada, i ara doncs tornem a posar-nos en marxa amb aquesta obra, tota la roda.
I com a mostra d'aquesta diversitat, per exemple, en el cas del grup de teatre La Torre de les Guanyoles, un teatre, una proposta contemporània.
Sí, Fem adossats, és una obra bastant moderna, però tot i així té un rerefons, o sigui, tot i que la gent riu molt, per almenys les vegades que l'hem fet ha funcionat molt i la gent riuen, que és el que volen, el públic volen riure, però també té una mica de xitxa darrere, és del Ramon Madaula, està escrita fa poc, està molt bé.
També per fer aquest tastet, doncs, ja que tenim un representant del grup L'Arrel, doncs, també comentar aquesta proposta que es podrà veure aquest mateix cap de setmana, el 19 d'octubre a les 7, del grup L'Arrel, abans que arribi l'alemany que tracta de l'Alzheimer, i que és un cant a la vida.
Sí, és una dona gran que li diagnostiquen i la manera que decideix afrontar la malaltia, doncs l'empodera i està tractada amb ironia, amb humor, però també amb molt de respecte. Des de Marta Barceló i el públic, sempre que surt de l'obra, la Palmira, en aquest cas, la feliciten i que és una craca.
Està molt ben escrita i realment la protagonista, que al final la protagonista de l'obra és una dona, dalt de l'escenari creix i bueno, és que realment és una aposta molt, molt bona.
Són tres mostres, tres grups de teatre, que formeu part, entenc, de la GATAP, de la coordinadora de grups amateurs, que en sou 19 grups, però directament implicats en la roda, oferint el vostre treball, són 10 només.
10, aquest any participem 10 grups, els altres és perquè o estan en aquell moment parats o estan preparant l'obra de l'any següent. Sí que com a novetat tenim hem fitxat, bueno, la roda passada estava en procés, però aquest any ja sí, el grup Cel Obert de Sant Sadurní d'Anoia, que és un grup federat, nou d'aquest any, que participa a la roda i que ens fa il·lusió i gràcia perquè és de Sant Sadurní, que no n'havíem tingut cap de grup.
Una de les novetats, per tant, entren Sant Llorenç d'Hortons i també Castellet i la Gornal com a ajuntaments, com a municipis que van acollir obres de teatre, també és una de les novetats, no?
Sí, Sant Llorenç d'Hortons, a través amb l'ajuda del Consell Comarcal, hem arribat, els hi ha agradat la proposta i havíem anat fa molt de temps amb un cicle de teatre per introduir-los, no va quallar i ara a través del Consell Comarcal han agafat dues actuacions a la sala Montserrat Roig, que és una passada, i ens fa molta il·lusió perquè com a ajuntament és la primera vegada que hi anem a la roda.
Abans explicava la Sílvia el funcionament, que ha variat, abans era molt de telèfon, molt contacte presencial, ara més tot telemàtic, però no sé si l'essència continua sent la mateixa, que acaben sent els municipis qui trien quin tipus d'obres. No és al revés, o vosaltres oferiu, sou proactius oferint obres, com va això?
Bueno, això depèn. Nosaltres diem que no pot, l'Ajuntament no pot escollir l'obra que hi anirà per roda. De totes maneres, sí que si hi ha algun ajuntament que ens fa una petició i es pot complir, intentem el Pere Joan, que és el crac del calendari, intentem doncs fer-ho.
Perquè als grups us agrada anar a un municipi o d'altre en funció de com heu vist o preferiu que sigui un municipi gran, petit? Teniu alguna preferència respecte a on actuar?
Jo crec que no tenim preferències. Ens agrada precisament anar a tot arreu. Sí. Si un any hem anat a un lloc, l'any següent que ens toqui a un altre. I així ens vas coneixent la gent de tots els municipis. És bonic per nosaltres conèixer el tarannà de tots els pobles allà on anem. Normalment canviem cada any de poble.
I hi ha gent molt fidel, espectadors molt fidels a la roda.
Sí, hi ha gent que inclús de vegades el calendari està equivocat i dius, ostres, aquesta obra ja la vaig veure, ja m'heu trencat la tarda. No, però sí, hi ha gent que s'agafa el calendari, ja, com que es repeteixen les actuacions, ell es va fent, ah, aquest el tinc ocupat, aniré aquest altre, i es fa el seu planning i li permet això, anar a veure tot un bon gruix d'actuacions de teatre durant mig any, gairebé.
10 obres que es poden veure en la roda, 6 que són d'estrenes, aquesta obra, i comentàveu també, heu volgut destacar que són 4 les propostes que han estat elaborades pel propi grup que les porta a escena, no? Déu-n'hi-do, també això suposa un esforç suplementari, no només assajar, representar, sinó posar-se d'acord en escriure.
Això porta una feinada terrible, perquè jo, per exemple, seria incapaç d'escriure una obra de teatre. Però no, hi ha grups que ho fan i que ho fan realment bé. Vull dir, els de l'Escorça, de Mediona, ja fa uns quants anys que ho fan i porten propostes molt, molt innovadores, molt xules. Bueno, hi ha un noi que sap escriure molt i ho fa molt bé. Llavors hi ha la 13, no?, que
també s'ha escrit
aquest any.
I tot sempre pensant, entre altres coses, ho apuntàveu també a la roda de premsa, en les característiques del grup. També obliga una mica el fet de que cada grup pugui fer la seva pròpia proposta, quin tipus de grup tens, no? Si són més o menys actors, actrius...
Sí, clar, és l'avantatge que no has de... Quan et poses a buscar una obra nova, de vegades has de comptar 3 dones, 2 homes. Bueno, buscar obres i comences a buscar, aquesta valdria, però si canviem l'actor aquest per una dona, si te l'escrius tu mateix, no tens aquests problemes, ara te l'has d'escriure, això sí.
Nosaltres aquest any hem hagut d'adaptar un home i el fa una dona, o sigui, ho hem canviat. En comptes de ser un personatge masculí, és un personatge femení.
Sí que hi ha aquí un cert exercici de reescriptura, no heu fet l'obra, però
no,
ho heu adaptat.
No, és de canvi de nom. Sí, en comptes de Joan es diu Joana.
Tassi que té bagatge, experiència de text propi, però en aquest cas Shakespeare, no?
Shakespeare, sí. Aquest any, l'última que havíem fet era de Molière, i ara doncs ens venia de gust i érem les persones adients per fer aquesta obra, perquè som molts, són 15 persones sobre l'escenari, amb la qual no sempre ho pots fer, depèn dels actors i actrius que tens. No sempre tens els mateixos, perquè si són joves, un marxa a estudiar o un altre agafa una feina que ja no té els diumenges lliures o el que sigui, i aquest any que podíem vam dir, doncs, ens llancem per un Shakespeare.
I per què els clàssics?
No, n'hem fet d'altres que no són tan clàssics, però mira, aquesta vegada i la passada i aquesta sí. Sí.
Els clàssics van molt bé, perquè quan tens un grup de molta gent, que normalment amb els clàssics hi surt molta gent. Vale? Llavors, si ets un grup nombrós, doncs acabes fent clàssics perquè pugui sortir tothom, no? Això que dèiem d'escriure les obres, no escriure les obres. Si fas teatre més contemporani, els personatges són més reduïts.
I una tendència que s'està apuntant, perquè també heu anunciat, com a GATAP esteu implicats en l'escena Penedès, la tendència del microteatre.
Sí.
Cada cop tot és més ràpid i immediat, i també el teatre.
Això és la meva opinió, que la joventut, o bueno, és el que diuen, no? Que cada vegada vols la informació al moment, ràpida i que s'entengui. I jo crec que el teatre està absorbint una mica aquesta tendència. I les obres de 2 hores jo crec que s'han quasi acabat, a no ser que siguin professionals. I la gent vol obres, o els hi agrada, obres curtes, ràpides i que canvi de tema. Val? L'has exposat, la fas i després descanses 5 minuts i vas a veure. I de fet a la roda de teatre enguany en tenim els grups de les escoles de Gelida de Teatre, porten una actuació, diguem-ne així, bueno, una actuació que són 4 de microteatre, que En aquest cas l'Ajuntament és qui pot decidir fer-ho tot en un escenari o combinar l'escenari al bar i a un altre lloc, que la gent vagi rotant, bueno, això ja s'ho coordinaran el dia d'aquella actuació.
I la resta de grups veieu això com una possibilitat, una amenaça o una oportunitat per apropar-vos als més públics?
Tots són oportunitats si les vols agafar així. Vull dir, llavors hi haurà grups que ho aprofitaran o ho faran i hi haurà grups que continuaran fent el teatre clàssic que hem fet fins ara. Vull dir, tu pots mirar com una amenaça, però jo penso que al final a la vida tot són oportunitats i mira, prova-ho, llença't i si no et funciona canvia una altra vegada.
Sí, sí, a més, si dius ets un grup nombrós, has de buscar una obra, com dèiem, de molts personatges perquè tothom pugui sortir, amb el microteatre, doncs pots fer dos o tres microteatres i que amb un surtin unes persones i amb l'altre surtin uns altres, amb el qual ho pots repartir. Vull dir, jo no hi veig cap amenaça. La persona que li agrada veure una obra llarga se n'anirà, o d'una hora, anirà a veure teatre, i els més joves que els agrada tot més immediat s'aniran a veure microteatre, i jo penso que és una oportunitat per tothom.
Abans hem fet referència a aquests 22 ajuntaments, municipis de 27 de la comarca, i alguns que són persistents en el seu suport a la Roda i que aposten a la Roda acollint més d'una actuació.
Sí, tenim els ajuntaments estrella, que els hem de dir perquè s'ho mereixen, que són Olèrdola, Santa Margarida i els Monjos, i Avinyonet. Avinyonet, dos com a ajuntament i una com a societat, l'única societat de la Roda de Teatre que acull teatre, la resta són ajuntaments. És, en aquest cas, que com a societat qualsevol pot contractar una actuació.
Que financia, no? Que paga aquella actuació.
Sí, no està només lligat a ajuntaments, són els que ara tot ho centralitza l'Ajuntament, però les societats o com a grups també es podria arribar a rebre actuacions de Roda. Però sí, aquests tres són els que reben tres actuacions dins la mateixa Roda, que són els que els estrella.
I una bona estrena en aquest cas de Castellet i la Gornal, no? Amb dues actuacions.
Sí, aquest any Castellet i la Gornal, dues actuacions. També és un dels llocs que feia molts anys que hi parlàvem i que no sé què. I mira, aquest any van venir ells i ens van dir, mira, us fem una oferta per aquesta roda de dues actuacions, està superbé.
Una roda que permet a la ciutadania de l'Alt Penedès veure això, l'estat d'aquesta important expressió artística, cultural que tenim a la nostra comarca, com són aquesta vitalitat dels grups amateurs de teatre de l'Alt Penedès. En quin moment, des de dins, considereu que us trobeu? Viviu un bon moment, hi ha molta gent que vol fer teatre, us costa?
Clar, aquí cadascú del seu grup. Jo, en el meu cas, estem buscant gent que vol venir al grup de teatre de l'arrel, però potser jo crec que la tendència s'ha de començar a agafar gent jove. I crec que abans hi havia més gent jove que s'apuntava a fer teatre. Crec que estem envellint com a grups, però parlo des del meu grup perquè ens està costant. No sé la resta. Abans, quan es va començar, tots érem joves, ara ho som també, però potser la mitjana d'edat està pujant de la gent que li agrada fer teatre.
Com ho veieu vosaltres?
Bueno, jo vaig començar el 99, estar a la Gatap, i clar, d'això fa 26 anys, no? Clar, en tenia 26 menys, clar, era molt més jove que ara, però bueno, en el meu grup en particular sí que ara tenim 4 o 5 persones de 20 a 25 anys, i que tenen moltes ganes, vull dir que el que hem de fer és mirar de donar-los papers perquè no marxin, i penso que s'estan implicant bastant amb el grup, que això és maco.
Sí, el nostre grup també aquest any tenim 4 o 5 persones joves. La persona més jove, el mes que ve, ens deia ahir que fa 18 anys, una altra que ha començat ara a la universitat, d'altres una miqueta més grans, però fins a 30 anys en tenim 4 o 5 que de menys de 30, doncs. Que molt bé, estem molt contents, no? Sí, sí.
I a nivell de públic unes bones xifres, no? Més d'un centenar de persones de mitjana a les representacions de l'anterior roda, que això poques coses ho poden dir des del punt de vista local, i amb aquesta continuïtat i amb tantes funcions, una trentena, mantenir aquesta mitjana de presencialitat no és fàcil tampoc.
Bé, aquí és a dos bandes. L'Ajuntament és qui acull i normalment agafa l'actuació en una data assenyalada pel seu poble. Si és una festa major, llavors jugues amb l'avantatge que ja arrossegues tota aquella gent, més la gent que ve de Roda, estem parlant d'unes 100, 150 persones per actuació, que clar, si les multipliques per 31, al final va només de 3.000 persones en tota una roda de teatre, mou molta gent. Però és això, la publicitat, amb també els convenis amb la premsa que tenim perquè ens ajudin a fer la publicitat, tot ajuda.
I ara esperar la roda perquè...
Jo estic molt contenta, sí, perquè realment jo soc la delegada a la federació, sí, i a vegades parlo amb delegats companys d'altres coordinadores d'arreu de Catalunya i a vegades els hi costa posar 50 persones al teatre. Clar. Vull dir que penso que aquí a l'Alt Penedès podem estar més que contents, és el que diu el Pere Joan, gràcies a la publicitat dels mitjans de comunicació, la que fem nosaltres i que són 35 anys de roda i la gent ja ens coneix, pues, tenim un públic fidel i és això que estem parlant de 100, 150 persones per actuació. Això, quan ho dius allà a la federació, doncs, bueno, ara perquè les reunions són telemàtiques i no veus la cara de la gent, però abans que ho veies, pues, és xulo.
Arriba aquesta roda, la 35a edició, amb molt bona salut. Moltes gràcies per atendre'ns, Teresa, Sílvia, Pere Joan, enhorabona per la feina que feu i que vagi molt bé. Molta merda.
Gràcies.
Gràcies.
Molt bé, a convidar tothom a que ens vingui a veure, que els rebrem amb molt de gust a tots.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquesta setmana s'ha confirmat la notícia que era un secret a veus. Amaia Montero torna a l'Oreja de Van Gogh. Amb aquest Roses d'ella ens encaminem a 11:15 a les notícies.
Penedès en xarxa.
Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Sense incidències destacables durant la vaga en suport a Palestina a Sant Sadurní. En el marc de la vaga general en suport a Palestina, Sant Sadurní ha viscut una jornada sense incidències ni concentracions. Durant la vaga, el municipi ha garantit els serveis mínims. A través d'un decret d'alcaldia, l'Ajuntament comunicava que aquest dimecres hi ha hagut una persona disponible per atendre els serveis urgents, necessaris i inajornables, mentre que a l'Oficina d'Atenció Ciutadana n'hi ha hagut 2. A la llar d'infància, a l'Escola de Música, s'ha garantit el 50% de la plantilla. Per la seva banda, la policia local sí que ha desenvolupat amb normalitat el seu servei. Durant la jornada, el cos no ha comunicat cap incidència o intervenció en relació amb la vaga. Això pel que fa al dimecres. Uns dies abans, però, la CUP de Sant Sadurní s'hi va actuar encartellant al municipi. Va ser dilluns al vespre i per anunciar la vaga d'aquest dimecres amb cartells amb el lema "Aturem-ho tot, la causa palestina és la causa de la humanitat". A municipis propers, com Subirats, s'ha penjat la bandera palestina al balcó de l'Ajuntament. En un post a les xarxes del consistori ha demanat que s'aturi el genocidi, l'ocupació i l'apartheid al territori palestí. Olèrdola aprova per unanimitat mocions de rebuig a la incineració a la cimentera dels monjos i de condemna als atacs a la població de Gaza. En el ple celebrat dimarts al vespre, l'Ajuntament d'Olèrdola ha aprovat per unanimitat 2 mocions, una de condemna als atacs contra la població de Gaza i l'altra de rebuig a la incineració a la cimentera de Santa Margarida i els monjos. La moció contra la guerra condemna les vulneracions flagrants del dret internacional, insta l'embargament d'armes a l'estat d'Israel i a la suspensió del comerç amb empreses vinculades a l'ocupació i colonització israeliana, així com exigeix el desbloqueig de l'entrada d'ajuda humanitària. La moció contrària a la incineració de residus a la cimentera de Santa Margarida i els monjos és la 6ª que s'aprova en un ajuntament de la comarca després dels acords als ajuntaments de Santa Margarida i els monjos, Vilafranca, Les Cabanyes, Sant Sadurní i Subirats. La moció assenyala que la incineració de residus representa un risc potencial per a la qualitat de l'aire i per l'equilibri ambiental d'una comarca amb una forta activitat agrícola, vitivinícola i turística. Vilafranca inaugurarà aquesta tarda una placa dedicada a Salvador Puig Antic a la plaça de la Girada. Avui, a les 7 de la tarda, Vilafranca retrà homenatge a Salvador Puig Antic amb la inauguració d'una placa commemorativa situada a la plaça del barri de la Girada que porta el seu nom, a la cruïlla entre la Rambla de la Girada i la Rambla de la Generalitat. L'acte tindrà lloc coincidint amb el primer aniversari de la declaració de nul·litat de la sentència que el va condemnar a mort l'any 1974. La nova placa, impulsada per l'Ajuntament de Vilafranca arran d'una moció presentada pels grups d'Esquerra i la CUP i aprovada per unanimitat pel ple municipal al març del 2024, vol preservar la memòria de Salvador Puig Antic i reconèixer la seva lluita en defensa dels drets dels treballadors i de la llibertat. Les germanes i familiars de Vilafranca de Salvador Puig Antic seran presents a l'acte d'homenatge públic que, com dèiem, tindrà lloc a les 7 d'aquesta tarda i que és obert a tothom. I Sant Jaume dels Domenys acull una nova conferència que tindrà lloc demà a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura. El divendres 17 d'octubre a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura acollirà la conferència Aquell amor de setembre, on es coneixerà la figura i l'obra literària de Josep Maria Llompart en el centenari del seu naixement, acompanyada d'una lectura comentada d'alguns dels seus poemes per tal de conèixer l'estil i les temàtiques dels seus versos. Anirà a càrrec de Vicenç Llorca, poeta i escriptor. Organitza la Biblioteca Municipal Alfons Maseras, patrocina institució de les Lletres Catalanes i col·laboren Biblioteques Públiques de Catalunya, Espais Escrits 20 anys i l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys.
Penedès en xarxa.
Ens retrobem amb la Janet Porter, directora de l'Escola Municipal de Música Sadurninenca, en un nou capítol d'Ones de Música. Avui tot repassant els himnes que en algun moment de la història recent ha arribat a tenir i té Catalunya, des de l'himne oficial dels Segadors fins al Virolai, passant pel cant de la Senyera. Anem, doncs, cap als estudis de Ràdio Sant Sadurní. Allà ens espera la Janet, acompanyada del nostre company Miquel Cuenca.
Doncs, com bé diu Sílvia, estem aquí amb la Janet Porter, directora de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní, amb un nou programa d'Ones de Música, aquí a Ràdio Sant Sadurní, on avui parlarem d'un tema que va relacionat amb Catalunya i, sobretot, el seu himne no és l'únic que hi ha hagut, i avui ho comentarem. Bon dia, Janet.
Bon dia. Què tal, com anem?
Molt bé, estrenant-nos aquí amb tu i també en el programa, com comentàvem, parlarem de diferents himnes que ha tingut al llarg de la seva història. Himnes, podem parlar també de músiques característiques de la música catalana, de la tradició catalana, però en aquest inici farem una miqueta, no, també d'actualització de principals actes que es fan a l'escola municipal.
Exactament, aquesta és la idea. El que passa que avui vull fer inclús un incís abans, perquè m'agradaria dir que dedico aquest programa i tots els que faci fins la seva tornada a l'Eli, desitjant així transmetre-li força, amor i molta, molta energia perquè es recuperi aviat. T'estimem. Dit això, l'agenda de l'Escola de Música. Aquesta setmana passada vam començar ja tots els tallers de curta durada, que són els nadons, la musicoteràpia i l'acordió diatònic, i estem bastant contents de l'afluència, tot i que m'agradaria que la musicoteràpia de joves tingués una miqueta més d'èxit, perquè realment és una cosa que ja ho he comentat bastantes vegades, és una cosa molt útil que pot ajudar moltíssim a tota la joventut que està amb estressos d'exàmens, d'inicis de feines, de dia a dia, del que sigui, i aquestes sessions poden ajudar molt i m'agradaria molt que pogués haver-hi més gent que se'n beneficiï, però de moment això és el que hi ha. Ahir vam participar a l'acte d'homenatge a Lluís Companys, el 85è aniversari del seu afusellament, amb una petita actuació de la Valentina, que va cantar i va tocar la guitarra. I el dia 25 anem a Vilanova per participar, com cada any, a la Metalà, que és com una trobada d'instruments de vent metall, que sempre dic que fa molta patxoca perquè peten molt i són un munt de gent amb diferents instruments d'aquesta família fent música i és molt xulo de veure. I de moment aquest mes ja està, fem poqueta cosa, és més suavita.
Perfecte, doncs ara anem una mica a l'estat de la qüestió d'aquest programa, que són himnes a Catalunya. Tenim el tradicional, els Segadors, que és el que potser coneixem tots, que comença amb el Catalunya triomfant, però ja anteriorment un altre himne que comença amb Catalunya comptat gran. No sé si vols que l'escoltem o fas una breu introducció.
Escoltem, escoltem.
Catalunya comptat gran, i t'ha vist tan rica i plena. Ara el rei, nostre senyor, declarada ens té la guerra. Segueu arran, que la palla va cara. Segueu arran.
Doncs sí, aquesta és la versió, diguem-ne, antiga dels Segadors, cantada per Rafael Subirachs en directe en 1976. I és que, a veure, jo no sóc una persona molt d'himnes, però em va fer gràcia l'altre dia, era 11 de setembre, ja fa quasi un mes, després ahir també va haver-hi l'homenatge que he comentat de Lluís Companys, I sempre he sentit aquesta, entre cometes, polèmica o discussió de si l'himne dels Segadors hauria de ser realment l'himne o si no seria aquest altre o l'altre. I llavors vaig dir, vaig a fer una mica d'investigació d'aquests altres himnes, no? Evidentment, el principal són els Segadors, és oficial des de 1993. És una cançó que apareix als voltants de 1640 com un romanç històric i des de llavors ha tingut versions, canvis de ritme, canvi de melodia, canvi tal. I la versió actual, no aquesta que hem sentit ara amb el Rafael Subirà, que em sembla magnífica, sinó l'actual és una lletra d'Emili Guanyavents, que va guanyar, justament, el concurs de la Unió Catalanista el 1899. I va haver-hi bastanta polèmica perquè trobaven, entre altres raons, trobaven que la lletra era una miqueta agressiva. Però bueno, això... I això que deia, la tradició cantarina, que ja sé que no és la paraula adequada, cantarina, però sembla que és més simpàtica, del poble català. Fa que tinguem moltíssima tradició de cançons i d'himnes i de cançons patriòtiques i de cançons que parlen de coses que en són molt, molt punyents o molt importants, no? I un d'aquests himnes que jo crec que es discuteix més ser el primer o ser l'oficial, és una cançó molt bonica, de fet, que és el Cant de la Senyera, que va ser un himne oficial, però primer escoltem-ho. Bueno, he dit que era oficial. No era oficial. El que volia dir és que hi havia molta gent que volia que fos l'oficial perquè el trobaven més vell, més positiu, diguem-ne. I és, sens dubte, un himne de la catalanitat, perquè està lligat a la Senyera, evidentment, està lligat a l'Orfeó Català i està lligat als fets del Palau, que en breve us explico. El Cant de la Senyera és un poema de Joan Maragall musicat per Lluís Millet com a himne de l'Orfeó Català. I l'estrena es va fer el 1896 a Montserrat per una cerimònia de benedicció de la Senyera. I des d'aquell moment, aquest cant, el Cant de la Senyera, es va utilitzar per començar tots els programes i els concerts de l'Orfeó i els Segadors eren els de cloenda, diguem-ne. Per lo qual es considera un dels himnes no oficials de Catalunya. I això sobretot va ser durant totes les dictadures de Primo de Rivera i de Francisco Franco, que en moltes ocasions el van prohibir. Doncs els fets del Palau que comentava va ser que per una d'aquestes actes que feia l'Orfeó Català en homenatge a Joan Maragall, havia d'assistir, bueno, de fet va assistir un ministre de Franco. Era l'any 1960, i estava previst dins del programa que es cantés l'himne de la Senyera, perquè era, com he dit, l'himne de l'Orfeó Català. Però en l'últim moment el van prohibir. Llavors, clar, l'Orfeó Català no va poder cantar l'himne, però el públic, o una gran part del públic, sí que ho va fer. I clar, va ser un moment bastant potent, que es va aprofitar per tirar unes octavetes que, per cert, escrites per al Jordi Pujol. I bueno, van haver-hi arrestos i represàlies vàries, però el cant es va fer. Per això dic que està bastant lligat a la catalanitat i a la lluita per la catalanitat. Però n'hi ha més, perquè durant la Generalitat Republicana s'havia volgut popularitzar, avui estic fatal de la boca, el cant del poble, d'Amadeus Vives i Anselm Clavé, amb lletra de Josep Maria de Sagarra, com a possible himne. Escoltem-lo. Doncs el cant del poble es va compondre especialment per ser l'himne oficial de Catalunya. La seva història va començar el 14 d'abril de 1931, després de que el president Macià va haver proclamat la República Catalana des del balcó del Palau de la Generalitat. Algunes persones llavors, com el polític i literat Bonaventura Gassol, va suggerir al president de canviar els Segadors per un himne que fos menys bel·licós. I llavors per això es va proposar el cant del poble.
Ara que comentes això del tema bel·liciós, una miqueta ens estem trobant que aquests himnes que hem escoltat apel·len molt a la pàtria, també, no?, als diferents conflictes que ha tingut el poble català arreu de la seva història, però sí és cert que amb aquestes lletres, com a català, et sents identificat. Són lletres potents, per exemple, les que hem estat escoltant ara, apel·len molt, no? No tant al sentiment patriòtic, sinó al sentimental i cultural, perquè les lletres formen part de la història de Catalunya, parlen d'ella. No sé si també et passa el mateix o creus que pot ser així, també.
Sí, és evident que és així i és el que busca, no? Un himne és el que vol, és remenar-te una miqueta les emocions i el cap, no? I els teus records, i els records del teu país, i la teva història, i tot això. Però està bé que, a més de tenir aquests temes tan bel·licosos, com diuen, no?, el senyor, com ho deia això, el Bonaventura Gassol, doncs també tinguem altres opcions d'himnes, que potser no són els oficials, però són, jo crec que en el cor de molts catalans i catalanes són quasi més himnes que els Segadors. I és que és el que et dic, tenim una tradició de cantar cançons que són part de la nostra tradició, i que podrien ser-ho, doncs, aquests himnes, no? Com, per exemple, la Santa Espina, de l'Enric Morera, amb la lletra d'Àngel Guimerà, o la Balanguera, d'Amadeu Vives, amb lletra de Joan Alcover, o la Migrant, de Vives, a partir d'un poema de Jacint Verdaguer, o hi ha el que sona tot arreu i el que és el hit, que podria ser l'himne també, el Virolai, de Josep Rodoreda, en versos també de Verdaguer.
Jo el Virolai, que ara mateix també me'l trobo en moltes festes populars, cantat per la gent i sobretot pels joves. Que jo m'introdueixo dins d'aquest grup de persones, que és una cançó que tenim molt interioritzada en el cantar popular i que, tot i que hagin passat els anys, sempre es manté present.
Doncs pues això, potser podem escoltar un trosset?
Doncs anem cap a les muntanyes de Montserrat i escoltem el Virolai, que val a dir que sempre ve de gust poder-lo escoltar.
Yeah.
Jo crec que el pròxim programa que faci el faré sobre la música més punky que trobi per poder contrarrestar una mica, no? Perquè, a veure, ens agrada molt els himnes i les cançons, però a vegades, no, necessitem una miqueta de marxa, també.
Home, el Virolai és animat dins del que hi ha. Jo me'n recordo fent d'hereu el Most de fa molts anys, ja et parlo, i haver-la de cantar al final de l'acte que havíem de ballar amb els nostres pares i també amb la companya de pobillatge amb el que ho fèiem. Ara, malauradament, també hi ha certs pobles que això s'ha perdut, però jo confio en el poder de la música que pugui reactivar
aquestes
tradicions.
Aquesta és bona, el poder de la música.
Si ja cantem el Virolai a les festes majors o en
sí,
un partit, per exemple, del Barça, per què no fer-ho amb les tradicions que a poc jo crec que anirem recuperant. No sé si al final d'aquest programa, Janet, també volies fer una menció especial del que has començat també a l'inici.
Exactament. A mi m'agradaria molt acabar dedicant una cançó que també podria ser un himne, Déu-n'hi-do, però potser aquest cop un himne a l'amor, que és dedicar-lo a l'Eli, intentant enviar-li amb ell tot el nostre amor i desitjant que es recuperi aviat, com he dit al principi. I és el Paraules d'amor de Joan Manuel Serrat, que sé que li agrada molt. I això, i posar-lo i que el disfruti.
Estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan en la llar cremava només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys. Massa temps per aprendre, tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes.
Doncs, Janet, nosaltres que ens acomiadem d'aquest nou programa, tornem d'aquí poc també per conèixer l'actualitat de l'Escola Municipal ja de cara al mes de novembre. Tanquem aquest mes d'octubre, ho fem, val a dir, un tema interessant, que hem tocat moltes lletres especials i tradicionals de Catalunya, i com comentava Janet, nosaltres que seguirem i acabarem aquest programa amb el Paraules d'amor, i estenc també aquests ànims que va l'Eli des de la nostra redacció, aquí a Ràdio Sant Sadurní. Fins la propera, Janet.
Adéu, que vagi molt bé, Miquel.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan en la llar cremàvem només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres,
No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella qui sap on para. La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.